Què tal? Bon dia i bona hora. La policia local d'Olot portarà càmeres unipersonals. L'Ajuntament comprarà 8 càmeres que els agents portaran a sobre. Segons l'Ajuntament, la mesura ha de servir per donar seguretat als agents i també a la ciutat.
En el moment en què un agent que està patrullant, un agent que està patrullant a la ciutat i es troben en una situació complicada, que han d'aturar una baralla o que han de fer una vigilància o que han sentit un soroll, algú ha advertit que dintre d'un edifici se senten uns sorolls sospitosos i han d'entrar, portant aquesta càmera la poden activar, això els hi d'entrada ja els hi produeix defensa cap a ells mateixos, és a dir, els dolents, per dir-ho d'alguna manera, quan veuen que se'ls està filmant actuen d'una altra manera, per tant actuen d'una manera més perquè saben les conseqüències que podrà tenir aquella gravació en el moment en què arribi un judici.
Són paraules de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, també assegurant que les càmeres poden ajudar a persuadir l'actitud dels delinqüents, ja que sabran que en tot moment se'ls està gravant. La nova piscina pública coberta d'Olot ja té data d'estrena. L'alcalde de la ciutat, Pep Berga, confirma que abans de la fi del mandat actual el projecte serà una realitat, una demanda per part dels olotins que es va presentar el 2019. L'estudi elaborat pels serveis tècnics municipals es va fer a partir de consultes a tècnics especialitzats en la construcció i gestió d'instal·lacions esportives. Arran de la pandèmia el procés va quedar aturat, però durant aquest 2022 ja s'ha aprovat per tirar endavant la remodelació. I avui, també a l'antena dels 5 minuts més, parlarem d'economia. Espunya s'impulsa al mercat nord-americà. Aquest any preveu doblar facturació als Estats Units i al Canadà, assolint els 20 milions d'euros. La càrnia olotina, que aquest any celebra el seu 75è aniversari, redueix l'ús de plàstic en 200 tones durant el 2021. Actualment, la companyia té 40 treballadors en aquests dos països i aquest any, aquest 2022, ha entrat a formar part de la cadena de distribució de Walmart, l'empresa minorista més gran del món. Avui també viatjarem fins a Aigua Freda, entre la comarca d'Osona i el Vallès. I és que allà han de decidir aquest diumenge si es mantenen a la comarca del Vallès Oriental o volen passar a ser d'Osona. Els veïns estan dividits.
Ens ha passat aquí, a Aiguafreda, que a vegades no hem sigut ni d'un lloc ni de l'altre, perquè hem sigut a l'últim poble del Vallès i no hem sortit a cap notícia ni a res enlloc, i d'Osona, com que no som Osona, doncs clar, allà hem estat amb allò de dir una mica en tierra de nadie, que diuen.
Jo en aquest cas mig, perquè bueno, a vegades segons quines coses doncs, tens més tendència a anar cap amunt, no? Diríem cap a Vic, i a vegades doncs, bueno, si no cap avall. Vull dir, jo estic allà entremig, però vull dir, encara ja dic, no tinc clar, i dic, ara sí que l'Ajuntament ha anat repartint tots els fulletons. I, bueno,
l'Ajuntament, ara ho sentíem, ha repartit uns fulletons informatius sobre els possibles canvis, bàsicament només administratius i sobretot en l'àmbit d'atenció dels serveis socials, que això de fet ja és prou important. I avui també tindrem uns minuts per parlar amb Carlos Núñez aquí a l'antena dels 5 minuts més. De moment ja us podem avançar que torna a Olot 11 anys després de la seva primera visita al gaiter gallec més internacional. Presentarà el seu disc de la celebració dels 25 anys, anomenat Da Irmandad y das Estrellas. És el primer àlbum que va publicar i que va ser un èxit a tot el món. Núñez és el plat fort del Cor de Musam d'enguany, actuarà a la plaça de Braus i promet un concert amb moltes sorpreses.
Sí, pues estamos súper entusiasmados, ¿no? Con volver a Olot, un lugar además donde notamos que la música de gaita, la música de sac de Jamex es importante. Hay una tradición, muchos alumnos, mucha gente joven que desde muy pequeñitos practicaron este instrumento. Y bueno, pues una de las cosas que más nos apetece además, no solo hacer nuestro concierto, nuestro repertorio, sino interactuar con ellos y tocar piezas nuevas que vamos a aprender, tradicionales de Cataluña, preparar cosas sorpresas para el concierto y bueno, eso, cantidad de novedades y muchos invitados además que vamos a tener que vienen de otros países y bueno, todos súper entusiasmados y entusiasmadas para este concierto de este sábado en Olot.
Sant Miquel celebra la festa de la primavera. El barri olotí ha organitzat més d'una desena d'actes que comencen aquest divendres. Com a plat fort es recupera la sardinada després d'anys sense fer-la, un acte que va crear la penya ja dissolta dels Gats de Sant Miquel. Una festa que fa d'aperitiu del Vall Pla, que se celebra a l'estiu i que agrupa centenars de persones al barri. La festa de primavera comptarà amb activitats per tots els públics. La membre de la Comissió de Festes de Sant Miquel és la Sílvia Pascal.
La festa de primavera també nosaltres hem anat buscant sempre molts, no, el que és coses que feien els gats. No sé, estem com una mica inspirats amb ells, perquè estem molt contents, bueno, estem, no sé, molt orgullosos de que el barri es fessin davant tantes coses i realment és una de les coses que també ells feien. I llavors nosaltres doncs vam dir, vale, fem una festa gran que és per Sant Miquel i per què no fer, doncs, que no està tant de temps sense fer res, ja que la comissió de festes té ganes de fer coses, doncs vam proposar de tornar-la a tirar endavant, que ara deu fer uns 4-5 anys que es torna, no?, que es torna a fer.
I el Bosc de Tosca pot ser nou equip de primera catalana aquest dissabte. El conjunt groc rep el Blanes a les 6 de la tarda. Si aconsegueixen els 3 punts, pujaran matemàticament de categoria després d'anys a la part alta i a tocar de l'ascens. Escoltem en Jean-Miquel Salavedra.
No hi ha res fet. Hem aconseguit una cosa molt bona, que és dependre de nosaltres mateixos. Queda l'últim esforç, no?, el darrer esforç per aconseguir el premi gros. No hem de subestimar el rival, ni molt menys. No hem de donar les coses ja per fetes. Per molt que quedin dues jornades i que vulguis o no, tens una mica de coll i de marge d'error. Seria un error, doncs, sortir, encara que sigui una mica relaxats, amb el sentit de dir, bueno, tard o d'hora acaba caient pel seu propi peu.
Són paraules d'en Jean-Miquel Salavedra, l'entrenador del Bosc de Tosca. En el nou format de fase d'ascens, amb una lliga de 6 equips, l'equip de Salavedra i Jordi Boix és líder amb 16 punts. El club ha preparat accions perquè el municipal de Bosc de Tosca presenti una imatge per la història. Us ho explicarem a la part dedicada als esports.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Anem a la previsió del temps. De moment, aquest matí ens despertem amb el cel una mica encapotat. 13 graus positius al centre de la ciutat d'Olot. Neus, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I amb quina previsió?
Hem de tenir avui un dia més estiuenc, màniga curta i crema solar a les hores punta especialment. Ja sabeu que el sol és molt càlid i, per tant, quan apreta, sobretot a la zona, a l'àrea del migdia, fa que llavors les temperatures s'enfilin forces. Estarem lluny d'aquella calor tan exagerada que vam tenir la setmana passada. A més, ha de bufar una mica la tramuntana amb alguns cops forts a l'Empordà, però vaja, hem de dir que avui en principi ha de predominar el sol, han d'haver-hi pocs núvols. Aquests que veiem ara de bon matí també hi ha núvols que han entrat per la Costa Brava i que han anat avançant cap a l'interior i són els que ens arriben més cap aquí. De totes maneres, no s'esperen precipitacions, tot i que mai es pot dir, a vegades es pot escapar algun plugim petit, però vaja, en principi el dia ha de ser bastant assolellat arreu i la calor en ascens, és a dir, de bon matí les temperatures ara són allò, bé, fresquetes o agradables, depèn de qui ho digui, perquè
depèn
el termostat personal de cadascú és diferent. Però sí que és cert que si ara podem estar sobre els 13, 11, 13 graus, 15, doncs després cap al migdia s'esperen màximes de 30 o de 31 graus, per tant la temperatura pujarà. I de cara al cap de setmana es preveu també temps assolellat, tot i que a la nostra zona podria haver-hi algun ruixat, sobretot de cara a diumenge a la tarda.
La previsió del temps signada per en Dani Ramírez aquí a l'antena del 5 Minuts Més.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Entrem en matèria, parlem avui de seguretat ciutadana perquè la policia municipal d'Olot portarà càmeres unipersonals. L'Ajuntament comprarà 8 càmeres que els agents portaran a sobre. Segons el consistori, la mesura ha de servir per donar seguretat als agents i a la ciutat. També asseguren que les càmeres poden ajudar a persuadir l'actitud dels delinqüents, ja que sabran en tot moment que se'ls està gravant.
Fa pocs mesos, la policia local d'Olot presentava la primera unitat canina del cos i ara, també per primera vegada, s'anuncia que portaran càmeres unipersonals. Són càmeres que els agents portaran al pit incorporades a l'armilla. L'Ajuntament ha decidit comprar-ne 8 i, segons l'alcalde Pep Berga, han de servir per persuadir l'actitud dels delinqüents.
En el moment en què un agent que està patrullant, un agent que estan patrullant a la ciutat i es troben en una situació doncs, complicada, doncs, que han d'aturar una baralla o que han de fer una vigilància o que han sentit un soroll, algú ha advertit que dintre d'un edifici doncs, se senten uns sorolls sospitosos i han d'entrar, portant aquesta càmera la poden activar, això els hi, d'entrada ja els hi produeix defensa cap ells mateixos, és a dir, els dolents, per dir-ho d'alguna manera, quan veuen que se'ls està filmant actuen d'una altra manera, per tant actuen d'una manera més, perquè saben les conseqüències que podrà tenir aquella gravació en el moment en què arribi un judici.
De moment, el consistori ha obert la licitació per la compra de les 8 càmeres. La inversió total puja 12.000 euros i es preveu que en pocs mesos la mesura sigui una realitat.
Nosaltres el que hem fet ara és el treure el concurs per el subministrament, és a dir, el contracte, les setmanes doncs, que s'allargui el procediment administratiu i que una empresa doncs, guanyi i, per tant, ens pugui subministrar aquest equipament.
Segons l'alcalde, hi ha un protocol d'ús de la càmera que s'ha de seguir per part de la policia local. Berga creu que la mesura ha de servir per millorar la seguretat de la ciutat i també dels agents.
Hi ha tot un procediment, hi ha tot un protocol de com s'han d'utilitzar aquestes càmeres que no el marca l'Ajuntament d'Olot, sinó que el marca el propi cos de policia en general. Per exemple, en el moment que actives la càmera i que l'engegues, doncs no la pots parar en cap moment fins que no acaba l'actuació, però això donarà seguretat als nostres agents i també ens donarà seguretat jurídica a l'hora d'haver d'anar amb el fiscal, a fiscalia, per denunciar uns fets que s'hagin produït. Per tant, és un avenç tecnològic que millorarà la seguretat de la ciutat i la seguretat també dels agents.
La licitació de l'Ajuntament marca que les càmeres han de tenir un camp de visió de 140 graus, poder gravar durant 12 hores seguides o també han de tenir un sistema remot d'activació d'un radi de 8 metres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat. La nova piscina pública coberta d'Olot ja té data d'estrena. L'alcalde de la ciutat, Pep Berga, ha confirmat que abans de la fi del mandat actual el projecte serà una realitat. Una demanda per part de les olotins que es va presentar el 2019. L'estudi elaborat pels serveis tècnics municipals es va fer a partir de consultes a tècnics especialitzats en la construcció i gestió d'instal·lacions esportives. Arran de la pandèmia, però, el procés va quedar aturat, però durant aquest 2022 ja s'ha aprovat per tirar endavant la remodelació. L'alcalde d'Olot i alcaldable de cara a les properes eleccions municipals, Pep Berga, ha fet balanç de govern aquest dijous a la tarda en un acte celebrat a la Sala Turín. Entre altres temes, ha sortit a la llum la data fixada per veure feta realitat la piscina coberta, una de les demandes que els olotins reclamaven que fos un servei prioritari des de fa anys. De fet, l'alcalde Pep Berga ja admetia ara fa un temps aquí a Radio Olot que la construcció no es va poder dur a terme arran dels contratemps que va comportar la Covid-19, però va assegurar que el projecte sí que es tiraria endavant enguany. Ara, doncs, ho ha confirmat en aquest acte. Pel projecte s'ha tingut en compte la proposta de viabilitat fet igualment des dels serveis tècnics municipals i que ha servit per aprofundir en el coneixement i l'avaluació del rendiment d'aquest tipus d'instal·lacions esportives a Catalunya. L'actual piscina municipal d'Olot es va inaugurar l'any 2002, compta amb 4 piscines exteriors, esportiva, d'ensenyament lúdica i d'iniciació, una zona de platja i gespa, una zona esportiva, un bar d'estiu, vestidor, recepció i dues sales polivalents. La piscina coberta municipal s'espera que entri en servei abans de la fi del mandat del govern actual, és a dir, abans del 2023. I avui també hem de parlar d'economia. I és que Espunya s'impulsa al mercat nord-americà. Aquest any preveu doblar facturació als Estats Units i també al Canadà, assolint els 20 milions d'euros. La carn olotina, que aquest any celebra el 75è aniversari, redueix l'ús del plàstic en 200 tones durant el 2021. Actualment, la companyia gironina té 40 treballadors en aquests dos països i aquest 2022 ha entrat a formar part de la cadena de distribució de Walmart, l'empresa minorista més gran del món. Ens ho explica en Roger Isern.
La carn gironina Espunya s'impulsa al mercat nord-americà i aquest any preveu doblar la facturació als Estats Units i al Canadà, assolint-hi els 20 milions d'euros. De fet, aquests són ara els dos mercats insígnia del seu pla d'internacionalització. Espunya, que aquest any celebra el 75è aniversari, va començar a exportar durant els anys 90 i actualment té presència a 45 països. L'any passat, el 45% de la seva facturació, en concret més de 38 milions d'euros, va venir de l'exterior. La Càrnia, amb seu a Olot i 100% familiar, també ha intensificat les accions per ser més sostenible. L'any passat va reduir l'ús de plàstic en 200 tones, va reduir un 8% el consum energètic i va augmentar en un 12% l'estalvi d'aigua. Espunya va facturar més de 85 milions d'euros el 2021. Per altra banda, actualment la companyia gironina té 40 treballadors en aquests dos països i aquest 2022 ha entrat a formar part de la cadena de distribució de Walmart, l'empresa minorista més gran del món. Espunya va començar a expandir-se a Amèrica del Nord el 2016 amb la filial canadenca i la compra de la companyia Pata Negra Jam SL. En paral·lel, la Càrnia Olotina també ha engegat un pla per promoure l'economia circular. L'any 2020 va crear el Comitè de Sostenibilitat, que ha impulsat accions per reduir l'ús de plàstics i ser més eficients. En paral·lel, la Càrnia Olotina també ha engegat un pla per promoure l'economia circular. L'any 2020 va crear el Comitè de Sostenibilitat, que ha impulsat accions per reduir l'ús de plàstics i ser més eficients.
Bé, més qüestions encara lligades al món de l'economia. Nestlé ha testejat a la fàbrica de cafè de Girona un sistema de realitat virtual per prevenir accidents laborals que la multinacional estendrà ara arreu del món.
Amb aquest sistema basat en la tecnologia 3D, els treballadors aprenen com reaccionar davant de situacions d'alt risc, com ara caigudes en alçada o explosions en espai confinats. A través d'aquesta tecnologia immersiva, que s'ha batejat com a SHE Virtual Training Center, els empleats recorden fins al 75% de la formació, davant del 10% que s'aconseguia si llegien manuals, o tan sols el 5% a través de classes magistrals. El nou sistema s'ha desenvolupat al campus que Nestlé té a Esplugues de Llobregat. La multinacional té presència a 186 països i té fins a 276.000 treballadors.
I a Pals, l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació, impulsa una campanya de promoció de l'arròs per tal d'aconseguir que el 100% de la producció es quedi a la localitat.
El problema és que la meitat del cereal que es cultiva als camps del municipi acaba la seva elaboració en altres zones, ja que no hi ha prou productors que finalitzin la seva elaboració. Les accions de promoció es basen en la comunicació per tal d'augmentar la visibilitat de la marca a través de les xarxes socials, la web, amb clips audiovisuals i amb la celebració de la Festa de l'Arròs. El responsable del Pla Estratègic per promocionar l'arròs de Pals és Daniel Molina.
I que no tota la part de la producció, doncs, actualment inclús no s'està fent o no s'està quedant aquí, no? D'alguna manera va fora, s'exporta, es barreja amb altres tipus d'arròs i es comercialitza amb unes altres marques, no? Llavors, una mica la idea era intentar incentivar, doncs, que el major número de productors, doncs, poguessin acabar veient en aquesta marca un paraigües, no?, com per oferir els productes i que tot el producte que es cultivés aquí s'acabés envasant aquí i comercialitzant, doncs, amb aquesta marca de l'arròs de Pals, no?
Els productors esperen tenir una bona collita enguany gràcies en bona part a les pluges del mes d'abril i de maig.
Avui a la crònica de successos us hem d'explicar que un motorista ha resultat ferit greu en un accident de trànsit que s'ha produït aquest dijous a la tarda entre un cotxe i una moto a Bosc de Tosca. Segons les primeres investigacions, el conductor del vehicle no hauria vist la moto quan aquesta s'incorporava a la via des d'un trencant. El conductor de la moto ha resultat ferit de gravetat i traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I el catedràtic de la Universitat de Girona, acusat de malversació, negociacions prohibides, falsedat documental i prevaricació, ha usat l'últim torn de paraula al judici per referir que és innocent.
El processat ha subratllat que la mateixa UDG va promoure que creés les empreses que actuaven de facto com a spin-off, però que en aquell moment no s'ajustaven a la normativa i amb l'objectiu de regularitzar-les a posteriori. A més, ha assegurat que no s'embutxaca ni un euro i que la seva finalitat sempre ha estat investigar per crear coneixement i transferència. La fiscalia, que inicialment sol·licitava 10 anys de presó, demana ara 7 anys i mig i la defensa en demana l'absolució. El judici ha quedat vist per sentència.
I dels jutjats, no deixem encara les qüestions lligades amb educació, anem cap al carrer. Perquè una seixantena de persones han demanat la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, mentre aquest es reunia amb els directors dels centres gironins.
La reunió s'ha fet a primera hora de la tarda d'aquest dijous a la delegació del govern després que el divendres de la setmana passada els directors gironins consideressin inacceptable que s'haguessin de responsabilitzar de les activitats de lleure a principis de setembre. El delegat d'USTEC a Girona és Raül Cansador.
Principalment tres motius. Un, perquè continuem demanant la dimissió d'aquest conseller, d'acord? Per com està gestionant tot el tema d'educació. I el segon motiu, que és el que sobretot ha generat que muntem aquí en, diguem-ne, un aula al carrer, és perquè a 24 hores d'una vaga de la d'ahir, doncs el conseller ha instat a inspecció i estan perseguint, coaccionant i d'alguna manera reprimint a direccions que s'han manifestat doncs, en contra de la línia impositiva del conseller. Fins i tot doncs, han fet manifestos.
Els sindicats han organitzat una classe reivindicativa en una aula improvisada a l'aire lliure davant de la delegació del govern a Girona. Els professors i sindicalistes han rebut el conseller amb xiulets i crits reivindicatius.
I avui també hem de parlar de turisme. L'Ajuntament de Figueres ha presentat un pla de sostenibilitat turística a la convocatòria extraordinària dels fons europeus amb l'objectiu de convertir el centre històric de la ciutat en una experiència turística total.
El pla inclou diversos projectes amb una inversió total que voreja els 5 milions d'euros. Entre ells, una intervenció integral a l'entorn del Museu Dalí, la instal·lació d'estàtues fixes del pintor, la creació d'un espai al balcó de la plaça Catalunya per posar en valor els productes de mercat o una millora de l'espai verd de la pujada del castell per relligar-lo amb el centre. L'alcaldessa és Agnès Lledó.
Cada ben segur el que faran serà, primer, generar una il·lusió a la ciutat, que crec que és molt important, relligar tot el centre històric a nivell turístic i, sobretot, també reforçar, crec, el sentiment de pertinença dels figuerencs i figuerenques.
I de l'Empordà ens n'anem cap a la frontera entre Osona i el Vallès. Els veïns d'Aiguafreda votaran aquest diumenge si es mantenen a la comarca del Vallès Oriental o volen passar a ser de la comarca d'Osona. L'Ajuntament ha repartit uns fulletons informatius sobre els possibles canvis, bàsicament només administratius i en l'àmbit d'atenció dels serveis socials, que són prou importants, i aquest dimecres s'ha celebrat una sessió informativa per aclarir alguns dubtes.
La consulta, que s'ha ajornat fins a dues vegades des del 2017, serà presencial i telemàtica. L'Ajuntament s'ha fixat un mínim d'un 33% de participació perquè el resultat sigui representatiu, si bé no serà vinculant. Al carrer hi ha diversitat d'opinions, però alguns apel·len al pragmatisme.
Ens ha passat aquí, a Aiguafreda, passat, que a vegades no hem sigut ni d'un lloc ni de l'altre, perquè hem sigut a l'últim poble del Vallès i no hem sortit a cap notícia ni a res enlloc, i d'Osona, com que no som Osona, doncs clar, allà. Hem estat amb allò de dir una mica en tierra de nadie, que diuen.
Jo en aquest cas mig, perquè bueno, a vegades amb segons quines coses pues, tens més tendència a anar cap amunt, no? Diríem cap a Vic, i a vegades, pues, bueno, si no cap avall. Vull dir, jo estic allà entremig, però vull dir, encara ja no tinc clar, i dic, ara sí que l'Ajuntament ha anat repartint tots els fulletons i bueno, vas llegir una miqueta, no? Doncs tot el que pot comportar el canvi de comarca i bueno, no sé, acabarem de decidir aquests dies que falten fins diumenge.
Una de les principals que en aquella època també va sortir era la qüestió de la sanitat. Si això equivaldria a bellugar-nos de lloc d'assistència, tot plegat. I ara sé que hi ha tota una colla de preguntes o respostes, més aviat, que ho aclareixen una miqueta i llavors m'ho plantejaré a veure què. Bueno, i altres coses que a mi no m'incumbeixen, com l'educació, bueno, l'assistència social sí, però la recollida d'escombraries, veig que tot això doncs, hi fan incidència i et donen unes respostes.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Se toca el sol de mi vida, dando luz a la luna donde se mira. El sol y la luna quedan nublados cuando alza mi niña sus ojos claros, sus ojos claros.
Carlos Núñez torna a Olot 11 anys després de la seva primera visita. El gaiter gallec més internacional presentarà el seu disc de celebració dels 25 anys titulat A Irmandade das Estrelas. N'estem escoltant un dels temes renovats amb la participació de la cantant Rosalén. Aquest va ser el primer àlbum que va publicar i va ser tot un èxit a tot el món. Núñez és el plat fort del Cornamusam d'enguany, actuarà a la plaça de Braus i promet un concert únic amb moltes sorpreses.
Lindos ojos, lindos cabellos.
Carlos Núñez és un renovador de la música celta. Ha estat capaç de col·locar la música folk al capdamunt de les llistes comercials de l'estat espanyol i posar en valor tants anys d'esforç dels seus predecessors. Està sempre immers en les músiques del món i és capaç de fusionar les melodies ancestrals amb els sons més moderns i revolucionaris. Ara mateix està experimentant la fusió d'algunes peces ancestrals amb la música electrònica. Però en aquesta ocasió, Carlos Núñez està celebrant el 25è aniversari de la publicació del seu primer disc i ho ha fet revisitant aquelles cançons y amb col·laboracions d'altres artistes provenents de diferents àmbits artístics.
Claro, bueno, fue el primer disco y claro, el primero fue el que marcó un poco el camino. Irmandade llegó en un momento en el que parecía imposible, ¿no? Yo empecé a tocar la gaita desde muy pequeñito, con 8 años. Recuerdo eso, estar en el colegio, en el instituto. Tocar la gaita pues era casi una reivindicación, era una misión, ¿no? Cuando era el momento de la movida, del rock, era muy, muy difícil soñar con que sería posible llegar a tocar para grandes públicos con un instrumento como la gaita. Y bueno, pues Irmandad de las Estrelas es un poco el resultado de todas las experiencias que yo viví de pronto con mis maestros de chieftains.
Si una cosa tenen els concerts de Carlos Núñez és que són tota una experiència. És per això que Olot ha promès un concert amb moltes sorpreses.
Pues estamos súper entusiasmados, ¿no? con volver a Olot, un lugar además donde notamos que la música de gaita, la música de sac de Jemex es importante. Hay una tradición, muchos alumnos, mucha gente joven que desde muy pequeñitos practicaron este instrumento. Y bueno, pues una de las cosas que más nos apetece además, no solo hacer nuestro concierto, nuestro repertorio, sino interactuar con ellos y tocar piezas nuevas que vamos a aprender, tradicionales de Cataluña, preparar cosas sorpresas para el concierto y bueno, eso, cantidad de novedades y muchos invitados además que vamos a tener que vienen de otros países y bueno, todos súper entusiasmados y entusiasmadas para este concierto de este sábado en Olot.
Al marc del Cornamusam hi haurà un homenatge al fundador dels Chieftains, Paddy Moloney. Moloney precisament va ser per a Carlos Núñez un pare musical.
I Paddy ha sido mi maestro. Paddy, desde que lo conozco, desde que me lo presentaron con 13 años, pues me ha ido enseñando cantidad de secretos. Yo siempre digo, ¿no? Los secretos de Paddy son secretos que no todos los maestros enseñaban a sus alumnos. Paddy, de alguna manera, me enseñó que la música tradicional no era una música pequeña, era una música grande que nos conecta a países de todo el mundo y que tenemos además que soñar en clave internacional. Paddy siempre me decía, don't think in your little country, no pienses solo en tu pequeño país, piensa en universal, piensa en internacional. Y es un hombre que sin miedo se abrió a las músicas contemporáneas.
Actualment, Carlos Núñez continua la seva recerca pels racons més profunds de les músiques del món i assegura que la Catalunya profunda amaga molts secrets que té ganes de descobrir i potenciar. Carlos Núñez actuarà aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de Braus d'Olot. Queden molt poques entrades disponibles.
I ara ens n'anem cap a Sant Miquel perquè celebra la festa de la primavera. El barri Olotí ha organitzat més d'una desena d'actes que comencen precisament aquest divendres.
Com a plat fort es recupera la sardinada després d'anys sense fer-la, un acte que va crear la penya ja dissolta dels Gats de Sant Miquel. Una festa que fa d'aperitiu del Vall Pla, que celebra l'estiu i que agrupa centenars de persones al barri. La festa de la primavera comptarà amb activitats per tots els públics.
De fet, comença a arribar el bon temps, la pandèmia respecta i les festes de barri ho aprofiten. El barri Olotí de Sant Miquel ha decidit tornar a recuperar tot tots aquests factors amb la Festa de la Primavera, que englobarà una desena d'activitats per tots els públics. Es recupera una diada que era tradicional des de la creació de la Penya dels Gats de Sant Miquel, que la van crear per fer honor a la seva mascota i a la temporada primaveral. Ja a la recta final d'aquesta estació, el barri viurà obres de teatre, concerts i una marxa popular, entre d'altres. La membre de la Comissió de Festes de Sant Miquel és la Sílvia Pascal.
La Festa de Primavera també nosaltres hem anat buscant sempre molts no, el que és coses que feien els gats. No sé, estem com una mica inspirats amb ells, perquè estem molt molt orgullosos de que el barri es fessin davant tantes coses, i realment és una de les coses que també ells feien. I llavors nosaltres doncs vam dir, vale, fem una festa gran que és per Sant Miquel, i per què no fer, doncs, per no estar tant de temps sense fer res, ja que la Comissió de Festes té ganes de fer coses, doncs vam proposar de tornar-la a tirar endavant, que ara deu fer uns 4-5 anys que es torna, no?, que es torna a fer.
Un dels actes destacats i que es retorna després de 5 anys sense organitzar-se és la sardinada. Consisteix en una graellada de sardines, peix relacionat amb el gat i un vincle molt tradicional que sempre els ha unit. El gat és l'animal del barri i estimat per tots els veïns per la història que es representa. Enguany la sardinada torna i la Sílvia Pascal explica l'origen d'un acte tan popular al barri de Sant Miquel d'Olot.
Realment la van començar els gats, suposo pel tema de que als gats els agraden les sardines. Bueno, la creença popular és aquesta. Llavors el gat de Sant Miquel, com tots, bueno, la gent que el coneix sap que porta una canya amb una sardina penjada. Llavors ells van començar a fer-ho popularment, i bueno, posem una graella allà, que està, nosaltres la posarem al casal, abans es feia el que és a la plaça de Sant Miquel, posarem al casal.
La Festa de la Primavera de Sant Miquel arrencarà aquest vespre amb un acte especial de màgia, amb un espectacle, amb un toc modern i familiar. Tots els actes són gratuïts i es celebraran en diversos punts d'aquest emblemàtic barri d'Olot.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Opticalia Olot t'esperem amb el nostre 2x1, perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Opticalia Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
A l'antena dels 5 minuts més obrim ara els esports, perquè el Bosc de Tosca pot ser nou equip de Primera Catalana aquest dissabte. El conjunt groc que rep el Blanes a partir de les 6 de la tarda.
Si aconsegueixen els 3 punts, pujaran matemàticament de categoria després d'anys a la part alta i a tocar de l'ascens. En el nou format de fase d'ascens, amb una lliga de 6 equips, l'equip de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix és líder amb 16 punts. El club ha preparat accions perquè el municipal del Bosc de Tosca presenti una imatge per la història.
10 partits i un somni. Així van definir la fase d'ascens al Club Escola de Futbol Bosc de Tosca per aconseguir l'objectiu de Primera Catalana. Partit rere partit, el somni s'ha anat convertint en una realitat fins al duel d'aquest dissabte. El conjunt groc rep el Blanes a les 6 de la tarda i si aconsegueix la victòria serà matemàticament equip de Primera Catalana. En cas d'empat o derrota, hauria d'esperar que el Tossa no guanyés l'endemà davant el Can Givert. Deixant a banda les matemàtiques, el Bosc de Tosca depèn d'ell mateix i està sent el millor equip de la fase d'ascens, que la formen 5 equips més. És líder amb 16 punts, un més que el Can Givert i 3 que el Tossa, els equips amb opcions d'ascens a falta de 2 jornades. L'entrenador del Bosc de Tosca és Jean-Miquel Salavedra.
No ha estat una setmana diferent a la resta. L'únic que vulguis no canviï una mica el guió de tot l'any és el fet.
Una setmana aparentment tranquil·la dins el vestidor groc, però amb la mirada posada en poder aconseguir els 3 punts i un ascens històric pel club, el primer des de la seva fundació l'any 1978. Salavedra remarca que encara no hi ha res fet i que és el missatge que ha transmès a la plantilla.
No hi ha res fet, hem aconseguit una cosa molt bona que és dependre de nosaltres mateixos. Queda l'últim esforç, no?, el darrer esforç per aconseguir el premi gros. No hem de subestimar el rival, ni molt menys, no hem de donar les coses ja per fetes, per molt que quedin 2 jornades i que vulguis o no, tens una mica de coll i de marge d'error. Seria un error, doncs, sortir, encara que sigui una mica relaxats, amb el sentit de dir, bueno, tard o d'hora acaba caient pel seu propi peu.
I a banda dels jugadors, al Club Escola de Futbol Bosc de Tosca hi ha figures al darrere que fan possible aquesta situació. El tècnic del primer equip explica que l'ascens seria un regal per a aquelles persones que fan un treball impagable.
Jo crec que seria un cop d'efecte i un reconeixement al treball que s'ha fet durant molts anys d'intentar, doncs, estar sempre en els llocs capdavanters i intentar-ho per tots els mitjans un club modest, un club humil, un club que molta gent implicada està treballant darrere, que no se'ls veu la cara, però que fan una feina terrible.
El Bos de Tosca Blanes es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al municipal de Bos de Tosca. El club ha organitzat un berenar amb coca i fuet a un quart de 6 i el partit es podrà seguir en directe a través de YouTube i les xarxes socials del club.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.